Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars d'aquest dijous 6 d'abril amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Avui és 6 d'abril i és el Dia Mundial de l'Activitat Física.
L'Organització Mundial de la Salut recomana realitzar mitja hora d'activitat física al dia, el doble en el cas d'infants i adolescents, per tenir uns hàbits saludables, tenir benestar, gent activa, gent feliç, és justament el lema d'enguany d'aquest Dia Mundial de l'Activitat Física. Aquest matí hem acompanyat un grup d'usuaris dels diferents serveis de rehabilitació de l'Hospital Sant Jaume de Calella que realitzen de forma periòdica sessions de psicomotricitat. Avui l'han traslladat al Parc del Mau. En parlarem amb la doctora Glòria Saltó, metge especialista en rehabilitació.
I els usuaris del CAP de Calella valoren amb molt bona satisfacció, amb molta satisfacció, el servei que reben per part de l'equip de professionals sanitaris.
Després de conèixer els resultats de l'enquesta sobre qualitat que ha fet el Departament de Salut als CAPs de Catalunya i a la qual el de Calella obté 91 punts sobre 100, avui hem volgut conèixer directament l'opinió dels usuaris a través d'una enquesta a peu de carrer.
Esquerra Republicana de Calella organitza aquest vespre una taula rodona sobre els reptes que afronta el mercat laboral. Serà un quart de nou del vespre a la cooperativa L'Amistat.
La quarta revolució industrial i Catalunya, el nou mercat de treball, nous perfils i noves necessitats. Aquest és el títol de la taula rodona en què hi participaran el secretari general de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, Josep Ginesta, el president de Pimec Logística i de la Fundació ICIL, Ignasi Sayol, i la periodista i emprenedora digital Mariola Dinarès. Avui ens acompanyarà Josep Ginesta aquí a l'Info Migdia.
I millora mínima de l'ocupació durant el març a Calella.
Ha tancat el primer trimestre del 2017 amb un atur registrat del 17,17% segons dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme que s'acaben de fer públiques. 1.279 calellencs consten com a demandants d'ocupació, una trentena menys que el mes de febrer.
I el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Calella és centre col·laborador del projecte Reempresa de Catalunya que impulsa la Diputació i la patronal SECOT.
El punt Reempresa més proper pels empresaris i emprenedors de Calella es troba al centre Innova de Pineda. Des de Calella són derivats allà, on reben informació i assessorament de negoci que són viables, però que per diversos motius les persones que el porten endavant ho han deixat. L'Organització Mundial de la Salut recomana realitzar una mitja hora d'activitat física al dia, seria el doble en el cas d'infants i adolescents, per tenir uns hàbits saludables, tenir benestar, gent activa, gent feliç, és justament el lema d'enguany del Dia Mundial de l'Activitat Física, que se celebra avui 6 d'abril i amb el qual es vol combatre, doncs, l'epidèmia del sedentarisme. Però l'esport i fer activitat física en general, a banda de prevenir malalties com pot ser l'obesitat i també la diabetes, és part essencial en tractaments de recuperació, de rehabilitació. Contribueix a controlar el cos, a estar connectats, diríem, amb la nostra màquina, del cos. Aporta benestar físic i mental, aconsegueix que posar-nos un somriure també a la cara i així molts altres beneficis. En som molt conscients tots els usuaris dels diferents serveis de rehabilitació, també de psicogeriatria, també l'espai Amic, que realitzen de forma periòdica sessions d'activitat física, de psicomotricitat, d'activació per recuperar-se de lesions provocades per malalties, també per traumes, com per exemple l'ictus seria en el cas de l'espai Amic. Avui han volgut celebrar aquest Dia Mundial de l'Esport, de l'Activitat Física, sortint al carrer. Han portat una de les sessions de psicomotricitat d'activitat física aquí al Parc del Mau. Ens acompanya avui a l'Info Migdia la doctora Glòria Saltó. Ella és metge de rehabilitació de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Molt bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Activitat física és beneficiós per les persones en general, estiguin sanes o s'estiguin recuperant d'una malaltia, i avui és el que es reivindica i el que es vol celebrar.
Exacte. L'activitat física és igual de beneficiosa si no has tingut cap malaltia que si has tingut falta alguna cosa. L'únic que s'ha de fer és adequar el tipus d'activitat que es fa a la malaltia que has tingut.
Què són en aquestes sessions d'activitat o de psicomotricitat?
Nosaltres, els pacients cada dia fan una sessió de psicomotricitat, d'activitat física, on fan moviment de diferents parts del cos, moviments més relacionats amb l'equilibri, i això es fa a cada sessió que venen a l'hospital de dia. Fan una estona d'aquesta activitat, fan uns 25-30 minuts d'aquesta activitat física, i avui han volgut fer-la a l'exterior.
Com és important fer aquestes sessions en el cas d'aquests usuaris de geriatria, també de l'espai amic, aquestes persones que s'estan estabilitzades, ja em comentava, però que s'estan recuperant d'un ictus?
Igual que en qualsevol altra persona, els 30 minuts d'activitat física diària els hem de fer igualment, encara que tinguem dificultats per bellugar-nos. Ja ho dèiem abans, el que sí que convé és adequar el tipus d'activitat física que faràs a la teva condició física. No podem, clar, no, són persones que no poden sortir a córrer, o són persones que no poden anar en bicicleta, la majoria, però potser poden fer altres tipus d'activitat. Poden caminar, poden fer activitats com les que farem avui, que són més de coordinació, d'equilibri, de caminar a l'exterior.
Com accepten ells les indicacions de vinga, hem de començar a moure'ns, encara que molta d'aquesta gent són gent gran, gent d'edat avançada, que possiblement havien portat fins ara una vida una mica sedentària, i se'ls hi torna a dir, escolta, ens hem de bellugar.
Bé, hi ha de tot. Hi ha persones que els agrada molt i estan molt, 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 i que fan més del que els hi dius, i hi ha altres persones que quasi que els hem d'arrossegar, però acaba tothom. De fet, l'activitat física sempre és molt gratificant, i a tothom li agrada quan has fet una activitat, et sents millor. Algunes persones els costa molt començar, però després la veritat és que molt bé.
Però suposo, molt bé. I suposo que a mesura que avancen aquestes sessions, que ells tornen a fer aquesta activitat física, també en veuen els beneficis i això els engresca, no?
Exacte. Per això deia que a algunes persones els costa una miqueta començar, però després la veritat és que tothom respon molt bé, a tothom li agrada, i tothom demana fer més coses de les que plantegem moltes vegades.
I la constància, doctora,
sí,
és una d'aquelles coses que dius, està molt bé començar-ne, tenir aquesta il·lusió i aquestes ganes inicials, però segurament que el més important és mantenir-la, no?
Exacte, sí, sí. El més difícil en l'activitat moltes vegades és començar. Després mantenir-la, si fas una activitat adequada al que tu pots fer, mantenir-ho és relativament senzill.
I a més perquè segurament s'adequen tots els exercicis, tots els treballs que es fan a les característiques i a les possibilitats que té cadascuna de les persones, no? Que aquest és el treball de les monitores, dels responsables, que també han sortit avui aquí fins al Parc del Mau.
Clar, aquest és el treball dels professionals sanitaris, de fet. El treball del rehabilitador, dels fisioterapeutes, del terapeuta ocupacional, de la infermera que treballa també amb nosaltres, és adequar això, adequar el tipus d'activitat que es fa a cada usuari. Ja no tots els usuaris que han tingut un ictus poden fer els mateixos exercicis. Llavors, la feina dels professionals, sobretot, és adequar quin tipus d'activitat i quina intensitat ha de fer cada usuari.
Acompanyen aquestes activitats amb música? No sé, perquè
sí.
Moltes vegades ha de fer aquest petit esforç, no?, que diríem que és fer activitat física, si té alguna música que l'acompanya, que li dona ritme, que fa més agradable aquestes sessions, vostès també ho utilitzen?
Sí, de fet, totes les activitats que té molt èxit i que acostumem a fer els divendres, per exemple, amb els pacients amb ictus acostumem a fer uns divendres al migdia, és ballar amb salsa, i és una de les activitats que agrada molt.
Doctora Saltor, la idea és que està molt bé que ho facin aquestes persones, però el missatge és per tota la població en general, eh?
I tant, això, els 30 minuts d'activitat física diaris, convé que els fem tots, clar, no només les persones que han tingut ja alguna dificultat, sinó per previndre que ens passi res, també.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Calella.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Plaer.
Cada vegada que n'hi ha...
I a principis d'aquesta setmana, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva feia públics els excel·lents resultats que els CAPs que gestionen han obtingut en l'enquesta de qualitat realitzada pel Departament de Salut. Se li atorgava una puntuació de gairebé 92 sobre 100, valorant aspectes com els processos assistencials, l'accés als serveis mèdics o d'infermeria i el treball social, entre d'altres. En l'enquesta també es recollia l'opinió del personal sanitari.
I avui un equip de Ràdio Calella Televisió s'ha desplaçat aquest matí a les portes del CAP de Calella, i les opinions recollides pels usuaris confirmen aquest grau de satisfacció que posa de manifest l'informe. N'han parlat tot tipus de perfils perfil de pacients, grans, joves, homes i dones, que coincideixen en destacar el treball del personal mèdic, que en el cas del CAP ofereix una atenció personalitzada i pròxima. Aquestes són les opinions recollides.
Cada vegada que he necessitat i he vingut, ha sigut esplèndid. Tant la part d'infermeria com la part de doctors i d'atenció, que agafes el telèfon, que t'atenen, m'han atès sempre molt bé i m'han anat molt bé, és que no tinc cap queixa jo.
Estoy haciendo un tratamiento con odontología y es que la chica es fenomenal, todo se preocupa por ti, si te duele, si no te duele, la atención para mí es ideal.
L'única cosa que sí que et diria és que moltes vegades si telefones de casa perquè et agafin el telèfon costa molt, això sí, però tens de tenir paciència.
Em van detectar una angina de pit, em van salvar una mica la pell, no, per dir-ho així, i després totes les revisions, vull dir, que he anat fent, totes les proves que m'han anat fent, fins ara aquest any, que m'han donat l'alta, encantat de la vida. I jo no he notat al meu cas tampoc tot això de les retallades, perquè totes les proves que m'havien de fer me les han fet, quan he hagut de posar-me un aparell, quan he hagut de fer-me una prova d'esforç, la medicació, tot, vull dir que les analítiques, tot.
El que és qüestió de metges, un excel·lent per tots. I el més un buit perquè hi ha gent de tota mena, eh? La perfecció no existeix enlloc. Hi ha gent que és més amable, hi ha gent que és els metges que es posen més a la pell d'un i són més, tenen més empatia doncs, amb els problemes i que se'n preocupen.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un 12 sobre 10. En el trato con el personal y con el doctor que tengo de cabecera es magnífico, o sea que estoy contentísimo. Yo procedo de Barcelona y con la edad que tengo siempre me he encontrado que me han tratado muy bien y aquí perfecto.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Esquerra Republicana de Calella ha organitzat per aquest vespre una taula rodona sobre els reptes que afronta el mercat laboral, la quarta revolució industrial i Catalunya, el nou mercat de treball, nous perfils i noves necessitats. Aquest és el títol de la taula rodona en què hi participaran el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, també el president de Pimec Logística i de la Fundació ISIL, Ignasi Sayol, i la periodista i emprenedora digital Mariola Dinarès. Avui, a l'Info Migdia, ens acompanya el senyor Josep Ginesta, qui ja saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una mica aquest vespre parlaran a Calella dels reptes que té el mercat laboral. No sé si després de les últimes reformes laborals que s'han fet des del govern central podem parlar d'un mercat laboral que ha canviat molt i amb la paraula clau precarietat. És així?
Doncs sí, és així. De fet, veiem més a més quan expliquem la recuperació de llocs de treball que estem tenint a Catalunya, la important recuperació de llocs de treball, veiem que ens situem en el mig camí, no? El mig camí perquè amb quantitat, quantitativament, doncs hem recuperat més o menys la meitat de llocs de treball que havíem perdut durant aquesta crisi, però sobretot també a mig camí perquè veiem com els llocs de treball que recuperem ho fem amb aquelles patologies del passat que feien que hi haguessin precarietat en el conjunt del mercat de treball espanyol, però també en el català, no? Temporalitat, contractes de temps parcial, salaris més baixos del que haurien de ser per un país com el nostre, en fi, tot un conjunt de coses que ens situen amb una important feblesa, no?, en aquest mercat de treball a les persones.
De fet, fa poques hores, des d'ahir dimecres, Comissions Obreres, un dels sindicats principals de Catalunya, té nou secretari general, és Javier Pacheco, i una de les primeres declaracions que ha fet a la premsa és precisament centrant-se en la precarietat. Deia textualment que la precarietat laboral no es negocia, sinó que s'ha d'erradicar. Des del govern català, des de les administracions, treballen en aquest sentit per acabar amb la precarietat?
Doncs sí, de fet, hem situat en el focus d'acció del Departament de Treball justament la lluita contra la precarietat, no? A vegades amb diferent sort, perquè el marc legislatiu no ens és favorable, la reforma laboral és en part culpable de la situació de precarietat, perquè afavoreix determinades pràctiques empresarials que fan que aquesta precarietat s'accentuï, no? Cadenes de subcontractació excessiva, excessives, situacions de cessió de treballadors que no sempre estan incloses dins del marc que seria el legal, el jurídic, l'esperable, i situacions que afableixen la situació del treballador. I hem lluitat a través de la Inspecció de Treball, que és la part que nosaltres per competències tenim conferides, i hem actuat, per exemple, i ja que parlem de Calella, doncs amb la lluita contra la precarietat en el sector d'hostaleria i restauració, per exemple, amb la lògica aquella del 20-40-60, no? Aquella gent que tenien sort de tenir un contracte de 20 hores, malgrat això en cobraven 40, però malauradament en treballaven formalment 60, no? És a dir, tota una situació d'irregularitat, no? Aquesta llegenda urbana que corria en el sector, hem intentat atacar-la a través de l'Inspecció de Treball, intentant buscar, doncs, això, no? Per una banda, gent amb jornades inferiors a les que... jornades declarades inferiors a les que tenen, o, per exemple, amb la conversió a Catalunya gairebé de 9.000 persones que els hem fet la conversió del seu contracte temporalment indefinit, doncs, perquè era un contracte fet amb frau de llei, no? Comparteixo absolutament l'afirmació del nou secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, de que la precarietat no es negocia, no? Justament perquè ens situa a les persones en una posició de feblesa en el mercat de treball, en el qual, doncs, ja és prou difícil entrar-hi i ja és prou complicat poder tenir-hi un projecte professional estable, com perquè després, quan la persona hi és, doncs, a més es situï en una posició d'extraordinària feblesa, no?
Uh-huh. Un altre dels reptes que té el mercat laboral serien erradicar o baixar les xifres d'atur, que continuen sent elevades, tot i que ara ja es parla d'una recuperació, encara que sigui lenta.
Doncs sí, i a més situant el focus en l'empoderament de les persones. De fet, hem de canviar el paradigma de les oficines de treball, hem de canviar el paradigma de les polítiques actives. De fet, jo crec que el comú de la ciutadania i la gent que ens estigui escoltant tenen clar que, diríem, les oficines del SOC, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, no és on li donaran una feina directament a la persona, no? Sinó que el que hem fet nosaltres i el que intentem situar de cara al futur és que les oficines del SOC, les polítiques actives que fem, ajudin a empoderar les persones perquè siguin fortes, que siguin autònomes a l'hora de buscar feina, no? De fet, les estadístiques ens diuen que un 60% de les persones que troben, entre un 60 i un 70% de les persones que troben feina, ho fan en la seva xarxa, en el seu entorn més proper, no? Ja sigui a través de xarxes socials, ja sigui a través de les relacions personals, familiars, d'amistats, no? I aquí, justament, el que hem de fer és ajudar les persones, ajudar els individus, empoderar-los, a que tinguin eines, a que tinguin clar quins són aquells elements potencials que tenen per poder trobar una feina, no? Perquè després la persona pugui posar en marxa aquesta actitud que és el buscar feina, aquesta actitud que és sortir a enfrontar-se en aquest mercat de treball complex, no? Que, com deies, és un mercat complex per una banda, perquè el perfil de gent aturada que tenim també, doncs, té certa complexitat. La meitat dels aturats que tenim a Catalunya són de més de 45 anys. La meitat d'aquests aturats també porten més d'un any aturats. Molts d'ells amb baixa formació i, per tant, són gent en les que cal empoderar molt perquè s'enfrontin al mercat complex, no? Que, en el qual, a més, la transformació tecnològica, la indústria 4.0, la robotització, també ens situa, doncs, que moltes d'aquestes persones hauran de transitar de sectors en els que estaven treballant cap a altres sectors que aniran apareixent, aniran naixent, perquè els anteriors en els quals havien treballat han anat morint també, no? I per tant, haurem d'empoderar molt a la persona, a l'individu, enfortir-lo des de les polítiques públiques perquè puguin afrontar el repte de sortir a buscar feina, no?
De fet, aquest és un altre dels elements que avui abordaran a la taula rodona, els nous perfils professionals, professions que potser fins ara no coneixem, però que d'aquí a poc temps seran les professions del futur.
Doncs sí, l'evolució de la indústria 4.0 amb aquesta robotització, amb aquesta interacció permanent entre la tecnologia, la robòtica i les cadenes de comandament de client-proveïdor en el si del sector industrial fa que es perdin llocs de treball més manuals, no? Jo acostumo a veure el got mig ple per la banda positiva, no mig buit, no? Sinó mig ple. Però en el sentit de, jo crec que ens ho hem de prendre positivament. evident que l'evolució tecnològica ajudi a que ens treguem de sobre determinats treballs del sector industrial o més manufacturer sense valor afegit, no? Jo crec que justament aquells treballs més repetitius i més monòtons i que condemnaven a persones a que els haguessin de fer, doncs jo crec que la tecnologia i la robòtica ens ajudin a treure'ns els de sobre, jo crec que està bé, no? Sempre i quan siguem capaços també de generar nous nínxols d'ocupació, no? Per això dic el got mig ple, no? I veig també l'altra part, l'altra cara de la moneda, no? Sempre i quan siguem capaços de veure els nous nínxols d'ocupació i els nous espais on ubicarem els treballadors del futur, no?
Doncs avui, si els nostres oients volen conèixer quins són aquests reptes que afronta el mercat laboral pels propers anys, poden assistir a aquesta taula rodona, una taula rodona que en la qual hi participarà el director, el secretari general de Treball, d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el senyor Josep Ginesta, també el president de Pimec Logística i de la Fundació ICIL, Ignasi Sayol, i la periodista i emprenedora digital Mariola Dinarés. Una taula rodona que comença a un quart de nou del vespre, la cooperativa L'Amistat de Calella. Senyor Ginesta, gràcies avui per haver-nos acompanyat i haver fet 5 cèntims del que podran abordar avui a la taula rodona.
Gràcies a vosaltres.
Calella ha tancat el primer trimestre del 2017 amb un atur registrat del 17,17%, segons dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal que s'acaben de fer públiques.
Dades que continuen situant-se per sota de les del 2016. L'índex no ha superat, per tant, el 18% en aquest primer trimestre, el que s'assimila al comportament de la desocupació local experimentat el 2015. 37 carallencs es van incorporar al mercat laboral durant el mes de març. En total, 1.279 veïns i veïnes continuen inscrits com a demandants d'ocupació, però són 121 menys que el mateix mes del 2016.
I encara a l'àmbit de l'economia, el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Calella és centre col·laborador del projecte Reempresa de Catalunya que impulsa la Diputació i la patronal SECOT.
El punt Reempresa més proper pels empresaris i emprenedors de Calella es troba al Centre Innova de Pineda. Des de Calella són derivats allà on reben informació i assessorament de negocis que són viables però que per diversos motius les persones que el porten ho han de deixar. A Calella, segons ha explicat la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Núria Parella, hi ha hagut interès per aquest tipus de situació.
57.9 FM, InLingua, inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. InLingua, inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat, places limitades.
InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Benvinguts un dia més a la nostra cita per repassar el calendari del Festimatge 2017. Continuem avui amb les projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges. Dels 681 treballs a concurs, durant aquest mes d'abril en què celebrem el Festimatge es podran veure 108 curtmetratges. Avui gaudirem de 14 films repartits entre les sessions de tarda i nit que es duran a terme a les 7 de la tarda i a 9:45 del vespre a l'Ajuntament Vell. Durant la sessió de la tarda es podran veure 4 fils d'arguments. José Andrés López, de La Rica, dirigeix 5 preguntes, protagonitzat pels actors Esther Jimeno i Salomón. A l'anar llança les escombraries com cada dia, els amos d'un bar es troben que tot està remogut. Hubo un lugar, de Irene Garcés, protagonitzat per Samuel Galiardo, ens explica que Carlos viu des de fa anys distanciat del lloc on va créixer i de la seva família. Després de la mort del seu pare, torna a casa a encarar la desaparició del progenitor i a retrobar-se amb la seva germana i amb la seva mare.
¿Tú sabes dónde está la barca, mamá?
Ya lo sé. Se deshizo de ella cuando tú te fuiste. Un día, sin más, dejó de navegar. No podía bajarla él solo.
Mañana està dirigit per Manuel Aguilar i protagonitzat per Clara Badiola, Ramon Aguirre i Marian Torres. Maria viu les 24 hores del dia depenent d'en Vicente. Ell és qui fa que ella segueixi tenint ganes de viure i que despertar-se cada dia tingui sentit. Però un matí tot canvia. José Antonio Campos ens presenta el curt d'argument Secretos de pareja, de Piñaki Gómez i Larissa Ramos. Cada parella té els seus secrets i els de l'Anna Maria i l'Eusebi són una mica peculiars.
Tú nunca te das cuenta, Ana María, pero siempre me dejas en ridículo delante de tu familia. ¿Tú te das cuenta de eso o no te das cuenta de eso?
Siempre te estás quejando de mi familia, sino de mi madre, de mi padre, de mi
madre. ¡Cállate la boca!
¿Qué haces?
Lo que quiero es que me digas la verdad. Mírame la cara, mírame la cara y dime.
La sessió d'avui a la tarda es complementa amb el documental Retorn al Valley, de Montserrat Miquel, i el curtmetratge d'animació d'Irma Orozco, titulat Don Ruperto. Pel que fa a la sessió de nit, es podran veure sis fils d'argument. El primer porta per títol The Suitor, de Álvaro Congosto, protagonitzat pels actors Bates Wilder i Courtland Jones. Ambientat el dia 30 d'octubre de 1938, mentre Orson Welles retransmeteix la seva adaptació de La Guerra de los Mundos, un solterón i la seva veïna escolten la ràdio junts, convençuts que el món s'acabarà. We've just heard three talks on the subject, Power Ship, Democracy's Deal with the Dictatorships, and this is Linda Littlejohn, Major George Fielding Elliott, and Mr. Quincy Howe. Now I have the pleasure of presenting the first representative of our radio...
Hi, my radio just blew a tube. Can I borrow your radio?
Rocío Calabozo i Óscar Sánchez ens presenten Recuerdos para mi padre, protagonitzat per Carme Prilgo i Rafael Gómez. La pèrdua de la seva mare fa a Max un noi molt especial.
Papá, ¿qué haces un despierto sin ponerte el pijama?
¿Te esperas, Milo? Hoy es 21.
¿Sabes qué significa el día 21, verdad? ¿Sabes que es el cumpleaños de Max?
Germán Suárez ens presenta Yun Ho, amb els actors Ángela Hurtado i Jake Jackson. En el fragor de la batalla, el tenient Josh Sullivan veu les conseqüències i danys col·laterals de la guerra. El Morico, de Jorge Aparicio, està protagonitzat per Alfredo Abadía i Domingo Carrillo. El Morico, conegut personatge de la comparsa de gegants i capgrossos de Saragossa, va un dia a la consulta d'un psiquiatre. La conversa prendrà, de sobte, un gir inesperat.
Parece obvio su caso. Quien ha sufrido violencia en su infancia tiende en muchos casos a ejercerla él después. ¿Es esto lo que le preocupa?
No, no. Hay más historia. Estoy confuso, la verdad es que ahora quería dejarlo.
El darrer curt d'argument de la nit és D'Adrés, de Max Westberg, protagonitzat per Jacqueline Kelly i Daniel Genalo. Una dona decideix posar fi a la seva relació amb el seu nòvio, un músic de jazz que es troba en apurs econòmics. Però ell té bones notícies que podrien fer-la canviar d'idea. Durant la sessió d'aquesta nit podrem gaudir també del documental titulat El baile de los infantes, de Joaquim Pascual i Javier Dampier, i del curtmetratge d'animació de David García, The Witcher Innocent Evil, que ens explica que sempre hi haurà oscuritat i sempre necessitarem els bruixos. Recordeu que la cita d'avui amb el 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges a l'Ajuntament Vell és a les 7 de la tarda, en primera sessió, i a 9:45 de la nit pels més nocturns. No oblideu portar el vostre carnet del festimatge perquè us el sellegin i pugueu participar en el sorteig d'una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural. Continuem amb el concurs a Instagram, pel que podeu penjar les vostres fotografies vinculades al festimatge amb el hashtag CoixinetFestimatge2017. L'autor de la millor fotografia guanyarà una nit d'hotel per a dues persones a un vila rural. Tots dos regals per gentilesa de Cers. Podeu consultar el nostre calendari visitant la nostra web www.festimatge.org.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
Hola, bon dia. Després de la...
Dolors, fins demà.
Fins demà.
Que vagi molt bé. I ara el temps amb Joaquim Serra. Equip, bon dia.
Hola, bon dia. Després de la variabilitat meteorològica de la jornada d'ahir, avui s'espera un temps molt tranquil, temps estable i ambient assolellat a tota la comarca. Encara pot quedar aquest migdia algun nuvolet poc important, res de precipitacions, però en conjunt predominarà el sol i això farà que després que les mínimes d'aquesta passada nit hagin baixat, avui les temperatures màximes seran més altes respecte a les d'ahir, amb valors que al migdia arribaran cap als 21 o 22 graus. Pel que fa als vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la demà com avui, doncs també s'espera una jornada molt tranquil·la i assolellada, amb temperatures cada dia podran pujar una miqueta més.
Arribem a les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia, que passeu una molt bona tarda de dijous. Adéu-siau.